Eloi Vila, bona tarda.
Bona tarda.
M'encanta, aquesta sintonia.
A mi també.
Ets tu.
A mi també. I m'encanta la dona que porto avui, eh?
A veure, qui portes,
qui portes? Avui la meva gent, una dona extraordinària, és veïna meva de Sant Esteve de Palautordera, i m'agrada tant que, en comptes de presentar-la jo, que es presenti ella mateixa.
Em dic Jordan, com Michael Jordan, però una mica diferent físicament.
Home, ja està, ja ens ha robat el cor.
És molt diferent físicament, és molt més menuda que Michael Jordan. No sé com la Jordan juga a bàsquet, perquè no l'he vist mai, no ho sé, però sí, és molt més menuda que Michael Jordan.
Boníssim, la Jordan.
Es diu Jordan Jarrett, té 63 anys, i és parella amb el Chris Carney. Tenen dos fills, un fill i una filla, en Grier, que és el gran i té ara 29 anys, i la Crinan, que en té 27. Deia que la Jordan és una persona extraordinàriament interessant, i aquí la primera perla.
Soc una persona, un bitxo super raro, en el sentit que fa molta por al tema de multinacionals. I per això no tinc mòbil, no faig servir l'internet, hi ha coses super bones, reconeixo, amb la tecnologia, però fa molts anys jo vaig posar en la balança per mi, el bo i el dolent, i vaig decidir que no volia col·laborar on pugui amb els grans multinacionals, perquè crec que hi han fet molt mal. I això va acompanyant amb l'idea que coses del barri en general són millors que coses que venen d'un altre lloc imposada.
Bona, molt
quantes
bona,
coses ja. Ha dit la Jordan en 42 segons, eh? Moltes. Bé, jo conec la Jordan de fa molt temps. De fet, conec la Jordan i el Chris des que van venir a viure a Sant Esteve de Palautordera amb els seus dos fills.
Van venir fa 23 anys, ara. Van marxar d'Anglaterra l'any 97 amb els nens superpetits. Van marxar 2 i 4 anys, els nens, i van venir a la península per fer una volta de la península durant 5 mesos. I en Andalusia havien de votar la família, la nena de 2 anys i el nen de 4,
ai, mare.
I nosaltres quina regió volíem viure. I tots 4 van dir Catalunya.
Molt bé. Ostres, però fer votar els nens petits era arriscat, també, trobo.
Els van fer votar, els van escoltar, de fet, van posar en un paperet, no?, on volien viure, en un barret, em va explicar la Jordan, i va sortir, no?, d'una forma clarament i rotunda. Catalunya
van començar... Molt fort.
Sí, van començar un viatge pel nord, pel País Basc, Catalunya, van baixar a Madrid, i finalment a Andalusia, que és on van escollir. Però per què Catalunya?
Vam triar per raons diferents, molt, molt curiós. La Crinan va dir que no suportava la calor i llum d'Andalusia i estava enamorada amb la muntanya en Catalunya. En Grier va dir que volia anar a la muntanya, això en comú, els dos. En Chris, per el tema de feina, era més fàcil, més còmode, perquè ell viatja molt cap al nord d'Europa. I jo, curiosament, dues coses. La política, que m'interessava molt més en Catalunya, i l'idioma, perquè la manera de parlar en català és molt més la meva manera de parlar en anglès. I doncs, clar, els collons i mancar el neu i tot això és molt el meu estil en anglès.
M'encanta que sigui el seu estil.
Sí, no? I el millor és que hagi decidit venir, no?
Per aquest motiu.
Perquè es diu, perquè diem això.
Entendreu el perquè aquest parlar de la Jordan, eh? Ja heu sentit que ella m'ha explicat que en Chris li anava bé, li semblava bé viure a Catalunya per tema de feina, i en Chris és un especialista en captació de fons, o sigui, captació de diners per ONGs, no? Per entitats, per diferents organitzacions no lucratives. Abans tenia molta feina a Madrid, també a Barcelona, i per tant hi venia sovint. No? I ara continua treballant amb aquesta feina. Ara, el gran dubte que jo tenia és per què van decidir marxar d'Anglaterra?
Vam decidir marxar d'Anglaterra amb coses bones i coses no tan bones. Que jo feia una feina duríssima en Anglaterra i estava bastant cremada amb la feina. I amb els nens petits volíem portar els nens a un lloc que ells podrien aprendre un altre idioma, aprendre a viure en una altra cultura i tenia l'experiència de treure la por de viatjar.
M'ha agradat això que ha explicat, no? Els dos eren autònoms i, per tant, podien iniciar aquesta aventura, no? Anar amunt i avall i canviar de vida, no? Sabem a què es dedica en Cris. Us puc dir que la Jordan fa classes d'anglès a Sant Esteve de Palautordera. Mm-hmm. És una magnífica professora d'anglès.
Sí? Ha sigut profe teva?
No.
D'algú del teu entorn?
Bé, al centre on fa classes d'anglès hi anava el meu fill. Mm-hmm. Però ho sé perfectament pel que tothom explica, no? Que és una magnífica professora d'anglès que... parlant, no? Fent conversa, no? Acabes convertint també en ella moltes inquietuds, perquè us dic que és una persona superinteressant, no? Però us heu quedat amb això que deia. Jo feia una feina duríssima a Anglaterra. No? Duríssima, sí. Estava cremada, no? Quina era aquesta feina que la va portar a canviar de vida?
Al principi en Londres i després en Bristol, en Anglaterra, treballava amb barris molt pobres que la gent del barri s'havia ajuntat per fer un comitè per gestionar, millorar el barri. Per exemple, la primera feina era en un lloc que havia dominat el grup feixista en Londres. I doncs era un barri de 2.000 persones, més o menys, tota la gent blanca, i no deixava entrar cap persona negra. Per exemple, guarderia, no tenien res en el barri. No havien botigues, no havien res de res. Cases petites i racisme, bàsicament. I una presó.
Carai.
Va estar-hi treballant 4 anys, aquest barri, no? Organitzant activitats per la gent jove, per la gent gran, activitats per gent amb problemes de salut mental, va crear una cooperativa de menjar i així de mica en mica anar implicant el barri, ajudant a que el barri millorés i anar desplaçant, no, els
tot aquest feixisme, sí.
Que eren fins aquell moment els amos del barri. Després va continuar treballant en l'àmbit social en 3 camps concrets, per exemple, en centres d'acollida per a dones maltractades, mm-hmm. no? En centres de salut mental, i una cosa molt interessant, treballant en l'adaptació d'habitatges per persones amb discapacitat, per persones també per gent gran i per persones, per exemple, malaltes de la sida, no? Que necessitaven l'adaptació del seu habitatge per no haver d'anar a un centre i, per tant, poder portar una vida més autònoma, no? Però, clar, aquesta feina és tan apassionant, però es va acabar convertint en un dia a dia força insostenible.
Bristol és una ciutat de bojos. I... dic això perquè en els anys 90, amb la política d'Anglaterra, van obrir les portes de molts centres de salut mental amb la promesa de cuidar aquesta gent a la comunitat. No van posar recursos i algunes ciutats i alguns barris d'aquestes ciutats van rebre una bogeria de gent amb problemes de salut mental, però molt greus, esquizofrènia, paranoia, clar, malalties que no pots deixar una persona a la comunitat sense controlar el medicament, la vida estructurada, totes aquestes coses. Què va passar? Que Bristol, on vivíem nosaltres, en un barri pobre, van rebre una pila de gent totalment descontrolada. Jo estava treballant bastant en aquest àmbit i cada dia, obrint la porta, no ho sabia què trobaríem en el barri. Vam tenir un amic, molt amic, assassinat endavant de la nostra porta. Tota la família endarrere ell es va suïcidar, però va matar tota la família. Coses molt bèsties en els primers anys dels nostres fills.
Que dur.
Molt. Clar, amb aquesta realitat, la Jordan i el Chris van decidir marxar d'Anglaterra i ens ha explicat com és que van decidir quedar-se a Catalunya. Ara bé, per què Sant Esteve de Palautordera?
Ara.
Per què en aquest poble meravellós d'on soc? Del Montseny. Hòstia, doncs ella...
sabien que et coneixien.
No, em va explicar que per accident, eh? O sigui, ells coneixien la part nord del Montseny, Ceba, Viladrau, Tona, aquella zona d'allà, i van decidir anar-hi per buscar un lloc on estar-se. I es van instal·lar, inicialment es volien instal·lar en una casa rural al Brull, però no hi havia lloc. I en Xavi, el noi que porta la casa rural del Brull, els va dir, aneu a l'altra banda del Montseny, a la banda sud, I van anar a parar en una casa rural al Vallès que hi havia lloc. I en Joan, el que porta al Vallès, escoltant-los i sabent que buscaven un lloc on viure, els va dir, jo crec que el lloc ideal és Sant Esteve de Palautordera.
I cap allà que
hi van anar, perquè a més m'explica la Jordan que van baixar un dia i el mateix dia van trobar lloc a l'escola dels nens i un lloc per viure.
Carai, tu,
que fort.
Quanta feina feta.
I llavors es van quedar a viure dos anys al mig del poble i després van començar a buscar una casa als afores i van trobar una masia on encara viuen, que és a Can Parròquia. Allà treballen al camp, tenen bestiar, havien fet mel per vendre i fins i tot havien criat xais.
Van fer durant 6 o 7 anys i ara tenim les ovelles, però són jubilades, senyores molt jubilades. Però, clar, tenim bestiar i doncs la meva vida és una mica mitja part pagesa i mitja part profe d'anglès. I doncs, clar, quan estic a Can Parròquia, estic amb els burros o al bosc o treballant al camp. I les ovelles, clar, és la vida típica durant el cap de setmana i un dia cada setmana. I l'altre 4 dies estic aquí fent classes d'anglès.
Pagesa i professora d'anglès.
Pagesa de senyores molt jubilades, sí, que sí. Són les ovelles.
I professora d'anglès després d'una intensa vida, com us he explicat, de treball social a Anglaterra, no? Una feina dura, dramàtica, com hem vist, però també apassionat. Clar, jo li vaig demanar si ho enyorava, això. Uh-huh. I em va dir que no. I que li va passar una cosa quan va arribar a Sant Esteve, que se sentia culpable per no sentir-se culpable.
Mm-hmm, per no enyorar-ho, no?
Per no enyorar-ho, no? I pensava que enyoraria també molt el treball amb els joves que havia fet a Anglaterra i ara ho compensa, no, fent
amb
classes.
Amb les classes,
sí,
clar.
Perquè molts són adolescents i, com us deia, a banda de compartir les classes d'anglès, comparteix també les inquietuds i la manera de veure la vida. Una manera de veure la vida de la Jordan, que es basa en això, en aquesta profunda consciència social, que clar, d'on li ve, no? I li vaig demanar i em va explicar que tant del pare com de la mare. Els dos d'origen escocès i la mare, una família que van emigrar als Estats Units mm-hmm. fa 100 anys. I allà va viure les primeres manifestacions en contra del Ku Klux Klan i va prendre consciència del racisme, tota una sèrie de coses, com diu la Jordan, aquí no vam començar a ser-ne plenament conscients fins després de la Segona Guerra Mundial, que és quan la mare va tornar a viure a Europa, no? Per part de la mare, pren aquesta intensa consciència en contra del racisme, a favor de la igualtat de l'home i la dona, i del pare, que era fill d'una família molt pobra, pagesos que no es podien guanyar la vida a Escòcia i van haver d'anar a Londres a treballar a les fàbriques, no? Vivia a Stamford Bridge, m'explica, al costat del camp del Chelsea. Al costat del camp del Chelsea i havien d'anar canviant de casa, no podien llogar, no podien pagar el lloguer. Per tant, una família pobra d'on pren aquesta consciència de en contra, no?, d'erradicar la pobresa. El pare va tenir la sort de rebre una beca per estudiar a la Universitat de Cambridge i m'explica la Jordan, em diu això, no? Diu, hòstia, el pare tenia molt clara aquesta consciència i tenia molt clara d'on no volia que tornés, no? Uh-huh. I amb una família de classe mitjana va créixer i va tenir aquesta consciència social tan, tan potent. I recordeu que deia, no?, que ella volia quedar-se a viure a Catalunya perquè li interessava molt la política d'aquí, de Catalunya.
Sí, sí, ho ha dit d'entrada.
Doncs, segons ella, bàsicament, perquè veia que Catalunya tenia una idea de construir un país molt diferent a la manera que té Espanya, no? De construir una societat molt diferent.
Veia en Catalunya, en aquell moment, una política que estava sortint una mica amb l'idea d'autonomia, de prendre les nostres decisions sense pressió de fora. Algunes coses una mica Arcadi Oliveres i aquest món d'autonomia i comunitat, que jo havia vingut molt del món de comunitat i com pots crear una comunitat.
Per tot això, i per la seva vinculació també amb el referèndum d'Escòcia, la Jordan i en Chris van viure també molt intensament el que hem viscut els últims anys d'aquest país, no? El procés d'independència.
Era una cosa que no havíem vist mai, eh? 1 milió o més persones al carrer, per exemple, no passa mai en Gran Bretanya, ni en Irlanda. I doncs això, una cosa superbàsica, però impressionant, per veure una sisena part de la població de Catalunya al carrer. Això és espectacular, eh? Per nosaltres, el privilegi d'estar a l'escola a les 6 de la matinada amb gent venint el 1 d'octubre, clar, això és una vegada probablement en la vida.
I tant.
I eren, la Jordan i en Cris hi eren, de matinada a les escoles de Sant Esteve, que és on es va votar l'1 d'octubre del 2017, i allà implicats amb tota la gent del poble. Com han fet sempre, eh? I,
no podien ser d'una altra manera, i no? Ja ho eren a Bristol, diguem, doncs aquí també.
Sí, i a més amb un objectiu, pel que veig, que és aquest de construir una comunitat una mica millor, no? Un poble una mica millor, i en el fons també doncs, un món, no? Una mica millor. Per cert, la Angria i la Crinan, els fills els tenen lluny. La Crinan és zoòloga, està fent un doctorat a la Universitat de Glasgow.
Sí, carai.
És especialitzada en ocells i viatja molt al Camerun i Guinea.
S'ha tornat una mica als orígens cap a Escòcia, no?
Sí, i Angria és a Noruega ara mateix, està fent un doctorat també i li interessen molt els vikings. I ella està fent un doctorat sobre la percepció que tenien els vikings dels llocs on viatjaven. I atenció al que està fent. Està aprenent a construir els vaixells com ho feien els vikings i a navegar com els vikings.
Oh, doncs ha d'anar a Islàndia, que allà en tenim molts de vikings, també.
Un moment és a Noruega, però clar, amb la filla a Glasgow i el fill a Noruega...
I ella no té mòbil,
ella no?
No
té mòbil, ni internet. Com s'ho fa, per comunicar-se?
Doncs jo parlo per al fixte, per al telèfon.
Pel fix.
Sí. De tant en tant, en Chris fa, òbviament, fa amb la pantalla, però no m'agrada gens, Eloi, perquè veig els meus fills, el perfil sembla que estan a la presó. L'imatge dona una sensació que estan atrapats. I doncs jo prefereixo la veu. Només la veu. Perquè acabo la conversa pensant que no estan bé. I amb la veu puc endevinar millor com estan.
Això és boníssim, estic totalment d'acord.
Molt. És veritat. Les videotrucades tenen un punt fosc.
Sí, que hi ha alguna cosa, no? I aquesta imatge, no?, que ella diu d'estar com empresonats, i estic totalment d'acord. I
conèixer millor els fills per la veu que no per una imatge així mitja distorsionada.
Aquella imatge possiblement distorsionada que ens dona l'streaming, no? Bé, res, aquesta és la història de la Jordan, la història d'una família extraordinària, d'una dona que jo crec que té una coherència, no?, vital, ideològica, i una força i una potència intel·lectual impressionant.
I nosaltres hem conegut a la Jordan per la veu, com a ella li agrada que parlar amb els seus fills, i escolta'm, ens n'hem enamorat també. Un personatge més de la teva gent, de la gent de l'Eloi, que cada divendres ens porta i que ens meravella. Realment tens gent molt interessant al teu entorn.
Sí, ara estic pensant a veure de fer la gent amb qui faig el cafè cada dia.
Vinga.
Ho farem, un dia.
Vinga, home, i tant.
I les converses que teniu, aquestes coses, ens agraden.
A veure, Eloi, abans que marxis, et necessito.
Sí.
Necessitem la teva ajuda perquè t'he de fer una pregunta. Tu diries que tens algun objecte absurd que guardis? És a dir, un objecte que no tingui cap valor sentimental, cap utilitat, però que, en canvi, fa molt temps que el guardes i que no saps ben bé per què.
Jo, a la butxaca, entre les monedes, fa anys que hi porto un botó.
Mm-hmm.
Porto un botó que vaig trobar un dia sobre la calaixera de casa, i en aquell moment no el vaig posar a la caixa dels botons.
A veure, un botó. Mira. Oh, carai. Es pot tocar?
És aquí, eh?
El puc tocar?
I tant.
Sí?
És un botó.
I no és superstició ni res, eh?
No. I me'l vaig posar a la butxaca, i des d'aquell dia fa anys, eh? Quan canvies els pantalons, quan els poses a rentar, treus les monedes de la butxaca, treus el botó i va parar amb un altre pantaló.
Però no tens ni idea
No, era un botó que hi havia per casa. Mm-hmm. El que passa que tinc una sensació que és no llançar-lo. Mai. O sigui, cada vegada que el tinc a les mans, me'l torno a posar a la butxaca.
Si tu vas canviant de pantalons i vas canviant...
Si vaig canviant de pantalons com tothom, que ens embruten, els poso a rentar...
Però el que fas...
Buido les butxaques...
Sí, buides les butxaques i entre les monedes et surt el botó.
Un botó, sí.
I sempre... Quant temps fa que dius que el portes?
Anys, no sé. Potser fa... 10 anys o...
Doncs
no. I tampoc ho sé, perquè el guardo. El que sí que és cert és que mai el vull llançar. O sigui, quan arriba aquell moment del tinc a la mà, torno a posar a la butxaca. Hi ha alguna cosa que em frena de llançar-lo.
El botó màgic.
Eh? Doncs, més explicació, no, per això.
No, em vas perfecte, em vas perfecte.
Sembla
perquè...
bé com a cosa sí, absurda. Perquè...
que... No, és que crec que no es podrà superar.
Com absurd?
Clar, jo volia demanar als oients això, que ens expliquéssiu què és el que guardeu vosaltres també d'objectes absurds
és,
perquè...
Esclar, és que no és un tresor, no és allò que no, guardis clar. Com un tresor, no? Aquí i sempre
i no té un valor sentimental, perquè ni tan sols no. Te'n recordes de quina peça de roba anava cosit corria, aquest botó.
Botó que corria per casa.
Tampoc és especialment bonic, no, si no em sap greu. Penjarem una foto del botó.
Defineix botó bonic.
Bé, és un botó marró, vull dir, no té més, no té ni nàcar.
Doncs això és el que volem saber dels oients. Quins objectes guardeu absurdament? Ens podeu enviar una nota de veu de WhatsApp al 669-700-300. Ens saludeu amb un hola Islàndia, que sempre ens agrada, el vostre nom, i ens ho expliqueu.
Doncs recordeu, han de ser coses, això, que teniu des de fa temps, que les guardeu, que no sabeu exactament per què, encara les teniu allà, com el cas del botó de l'Eloi, sense un valor sentimental, sense una gran utilitat. Aquells objectes que els teniu perquè sí. Notes de veu al 669-700-300. A veure si supereu el botó de l'Eloi. Eloi, et serà complicat superar la Jordan la setmana vinent. Això sí, això sí.
És extraordinària, la Jordan.
Una abraçada.
Que vagi molt bé.